ha donat molt, no sé, ha orientat molt, molt bé a la gent.
Sí.
Ha sigut independent dels partits i ha orientat molt, molt a la gent en aquest sentit. Sí, molt.
I que ara continua sent la clau, no? I que continua lluitant per els agricultors.
I tant. Ara més que mai.
Ara n'hi ha que lluitar més que mai.
Més que mai. La situació és molt fatal i n'hi ha que eixir a flote i n'hi ha que posar molta voluntat a tots perquè estem passant una crisi molt forta, molt fatal.
Però bé, lo important és això, que la gent que es veu que n'hi ha unió entre els llauradors, entre els agricultors.
Sí. El que passa és que moltes vegades molta gent pues deixa córrer, bueno, estos es apanyaran i això fa que
no n'hi ha que deixar que ho facin els demés, n'hi ha que fer-ho.
Muy bien, sí. Que no n'hi ha que estar ahí que els altres se treuen les castanyes del foc, sinó que has de col·laborar molt i bé.
Claro. Bueno, vostè, imagines si anem recopilant en tot el que està involucrat o en tot el que ha estat portador de la Mare de Déu de Gràcia en la Junta Central de Setmana Santa, cofrade, evidentment,
sí, cofrade.
De Terra Santa, no?
Molt bé.
A banda, en la Comissió de Penyes,
sí.
També en la Unió de Llauradors. Què més? Què més podem contar per ahir?
Bueno,
perquè són molts anys, eh?
Vull contar un detallet que... Per replegar diners per portar el Victorino, vam portar la trinca.
Ah?
I vam fer una bona entrada. I aquest dia, com jo era el tresorer, els diners van dormir a casa.
Ah, pues, sí.
Jo que així va, el camp de futbol el vam omplir, vam replegar molts diners i d'ahir vam tindre quasi prou per pagar el Victorino. I els diners van dormir-me a casa. Vull dir, és un detall d'aixòs que no, això
sí,
no,
sí, sí.
No sé tots els dies.
Que les coses eren d'una altra manera,
d'una
no?
Manera, sí.
Antes.
Molt bé, sí.
Però bueno...
Va vindre molta gent a l'espectacle este i se va replegar diners. I que el Victorino va valdre un tot diners i n'hi havia que pagar-ho.
N'hi havia que pagar-ho, això sí o sí, no pot ser. No n'hi havia tantes ajudes d'administracions
no,
i coses d'estes.
No,
abans era diferent.
Era així matant, i així matant n'hi havia que pagar-ho.
Claro.
I en canvi ens van comprometre en ell, n'hi havia que fer front.
Pues sí. Bueno, coneix els altres premiats?
Sí, bueno, sobretot conec a Conxita Catalán,
clar.
Que és una meravella, és una meravella de xica, perquè està treballant molt pel tema de la Puríssima, molt. Per tant, està molt bé que l'hagin donat a Conxita perquè
pues sí.
Se mereix. Se mereix, sí.
I tant, que se mereix.
Després conec a Llorenç Foy,
a Llorenç Bort.
Sí, però molt poquet, del poble.
Sí.
Sí, i després està l'altre xicot.
Abraham.
No el conec, no sé qui és.
Sí, pues bueno, aprofitarà per a conèixer-lo, no?
Bé,
també,
sí,
cada
clar,
un té
clar.
La seua,
sí,
en el seu àmbit, no? Podem dir, i per això se premia, no? Pues Conxita Catalán, evidentment, pues per el seu paper, no? Que sempre se diu alma mater de la Puríssima.
Normal.
El pintor Llorenç Bort per el seu recorregut grandíssim en el que ha treballat com a pintor per a este poble. I a l'associació Conquistant dos Colones i Abraham, pues per tot ese treball que fan tan gran, pues per aconseguir... que la cura, no?, a una enfermetat, al cap i a la fi.
Sí, sí, clar. No ho conec, no. és un...
Bueno, però... i vostè parlarà el diumenge o no?
Bueno, no me feia gràcia.
Ai.
No me feia gràcia perquè no és el meu. Ja t'ha comentat als començaments que el meu, pues, és el terme. I el terme no tenim així. No m'ha anat al repàs, no m'ha anat a estudiar, no m'ha anat a... Sinó que mos van treure pront de l'escola per fer faena... pa casa.
Però més d'un i més de dos que estan escoltant tant, no se sentirà identificat.
Les gràcies les donarem.
Bueno, almenys donar les gràcies, claro que sí.
Sí,
no
bé.
Fa falta ser
sí, no,
ni mestre
no,
ni res d'això
sí,
per a poder parlar i donar les gràcies.
Molt bé, sí, això sí que ho farem.
Bueno, i continuaràs tan vinculat a tota la cultura i a totes les tradicions
sí,
del poble.
Sí, el que faig a Valda.
Vostè està allà al peu
ja
del canyó.
Ja en altra edat, ja no és la mateixa edat, ja en altra edat, però el que faig a Valda.
El que se puga, no?
Sí.
Molt bé, Leandre. Pues jo li torne a donar l'enhorabona per aquests premis. Jo crec que són grans merescuts tots aquests, els quatre que reben el premi, i vostè, evidentment, per aquesta gran trajectòria. Perquè, bueno, gent com vostè fa falta sempre en este poble. Jo crec que gent com vostè que s'involucra, que s'activa, sempre n'hi ha algú, no? Algun jove.
Sí, no, n'hi haurà.
Què li podria dir vostè als joves que estiguin escoltant-nos?
Que pelee molt per este poble, que val la pena. Val la pena, sí.
Pues sí.
És preciós, eh? És preciós.
Gràcies, Leandre, moltes gràcies.
Vale.
Bé, nosaltres escoltarem a Leandre Atxuara, una pausa i de seguida anem a fer repàs de l'informatiu.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és «Soc la teua administració de confiança». Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Detergente líquido Oro 4 litros, 3,49. Desodorante Spray Axe, 1,99. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vilacente.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebr.com.
Agricultor, ahora Roundup con más fuerza que nunca y tenemos que contártelo. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat, 964-32-2041. Roundup, su precio te sorprenderá. Distribuido por Agromaestrat.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM. Una 15 minuts del migdia fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló arranca amb una exposició en el Centre Cultural Obert en les Aules, la programació del 10è aniversari de Castelló Negre, el 10è certamen nacional de gènere negre i policíac. El vicepresident primer i diputat provincial de Cultura, Vicent Sales, ha inaugurat l'exposició fotogràfica 10 anys de Castelló Negre en l'Espai Cultural Obert les Aules. Un recorregut per la trajectòria del certamen a través de 50 fotografies. Castelló Negre s'ha convertit en una iniciativa de qualitat que suposa un atractiu turístic i un recurs per a dinamitzar l'activitat de les ciutats i per això la Diputació ha d'estar recolzant-lo. En aquest sentit, aquest certamen és ja un exemple clar d'això. L'objectiu de la Diputació és ajudar a consolidar una oferta cultural de qualitat, segons explicava el diputat Sales. En aquesta mostra podem presenciar-se algunes de les imatges més curioses a l'inici del certamen, quan encara era molt minoritari, i ja comptava amb noms destacats com el d'Andreu Martín, Ferran Torrent o Alicia Jiménez Bartlett. D'altra banda, l'Escola Oficial d'Idiomes Plana Baixa examinarà de les proves de certificació per primera vegada en els idiomes i nivells que imparteix. De l'11 al 25 de febrer, a les 3, s'estarà obert el procediment de matrícula per a les proves de certificació de les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana. El procediment d'inscripció i matrícula es fa telemàticament a través del web de la Conselleria d'Educació. En totes les pàgines de web de l'Escola Oficial d'Idiomes es podran trobar els enllaços per a realitzar aquest procediment. Per a l'alumnat lliure, la matrícula es considera formalitzada amb el lliurament de la documentació a la Secretaria de l'Escola Oficial d'Idiomes, on es matricula, per tant, cal comprovar l'horari de la secretaria. Com a novetat, a la província de Castelló, es podran realitzar les proves en les noves EOI de la Plana Baixa i el Maestrat. A Nules tindrà en breu un carril bici renovat i ampliat, de manera que recentment han començat les actuacions per a la construcció d'aquest carril bici que discorrerà pel terme municipal i servirà d'enllaç i prolongació dels trams existents. Cal destacar que amb aquesta actuació l'Ajuntament planteja la connexió dels dos trams que hi ha construïts i l'ampliació de la zona de la platja i del trànsit rodat. La finalitat principal d'aquesta actuació és incrementar l'atractiu turístic connectant zones lúdiques amb altres d'interès mediambiental, paisatgístic, històric o patrimonial. També es busca millorar l'oferta d'oci de caràcter biosaludable amb unes condicions de seguretat d'ús adequades. Pel que fa a Almassora, el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, ha anunciat l'adjudicació de les obres del Col·legi Regina Violant la primera setmana del mes de març. Ho ha fet en la reunió convocada amb les directives dels centres educatius i les AMPA i davant la presència de l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí. En la trobada ha estat present la primera tinent d'alcalde, Susana Nicolau, i el conseller d'Educació, Vicent Marçà, que no havia anunciat la seva presència. Soler ha explicat que dos de les nou empreses que presentaven al concurs han incorregut en baixa temerària en les ofertes elevades al procés. La Conselleria d'Educació els dona ara un termini de 10 dies perquè justifiquen aquestes propostes i en cas de no superar el procés, la institució autonòmica les descartarà. En un altre sentit, la Guàrdia Civil ha detès a una dona com a suposada autor d'un delicte de tràfic de drogues. L'actuació es va iniciar dins de serveis que la Guàrdia Civil té establerts per al control d'accessos als centres penitenciaris, els quals traten d'evitar la introducció en els mateixos de drogues, armes, explosius o qualsevol tipus d'element que puga resultar perillós.
Durant un d'aquests controls, un gos detector de drogues del grup sinològic de la Guàrdia Civil va reaccionar positivament sobre una persona agent que es disposava, a accedir com a visitant al centre penitenciari. Els agents van descobrir que portava ocult en l'interior del seu cos 4,25 grams d'heroïna que pretenia introduir al centre penitenciari d'Albocàsser. Es va procedir a la detenció d'una dona de 44 anys, veïna d'Alacant, com a suposada autor d'un delicte contra la salut pública. I des de l'Ajuntament de Vila-real avui compareixia en roda de premsa el regidor de Turisme, Diego Vila, acompanyat per l'organitzador d'aquesta ruta de l'etapa de la 13a edició, Lluís Ferriols. Aquests dos ponents explicaven en què consistirà aquesta 13a edició de la Ruta de l'Etapa, en la que hi haurà 26 restaurants participants i en la que el donatiu que es fa per part de restaurants anirà destinat a l'UDME.
Voluntària que fan tots els restaurants participants aquest any serà per a l'UDME. L'UDME és una associació de Vila-real sense ànim de lucre que es va crear per ajudar a Jesús i a totes les persones afectades per distònia. Avui el principal objectiu de l'associació és continuar finançant els projectes d'investigació d'aquesta malaltia que es duen a terme als hospitals de la Vall d'Hebron i de Sant Joan de Déu de Barcelona. Aquest any tindrem 26 restaurants participants, als que vull agrair la participació i als que han participat també aquests anys. El recolzament de les associacions gastronòmiques de Vila-real també és molt important per a aquesta ruta. Les mestresses de casa, que ens ajuden i ens acolleixen en la seva seu per a celebrar la jornada d'elecció de l'etapa del jurat professional. Un jurat que aquest any està format per Miguel Barreda, Estrella Michelin, Modesto Fabregat, Sol Repsol, Òscar Albarrán, guanyador de la ruta de l'etapa de Borriana, Juan Clausell, restaurador conegut en Vila-real, ja jubilat i que havia participat fins ara en totes les edicions de la ruta, Imma Enguinados, directora de Tabalem, i Conxita Ibáñez, la presidenta de les mestresses de casa.
Així mateix, l'organitzador d'aquesta ruta de l'etapa, Lluís Ferriols, explicava quins són els premis que es donaran tant als participants en aquest Tapa Porch, així com també als restaurants.
Tindrem els premis també de tots els Tapa Porch que se depositen. Tindrem els 5 sopars que tenim d'agrair a l'Associació Gastronòmica Cultural de Vila-real i a l'Associació Gastronòmica i Ganadera també de Vila-real, tant a Ximo Abril com a Paco Navarro, perquè sempre estan recolzant aquests esdeveniments. I a part, en un any, Indústria Estello, que és també el patrocinador, aportarà 10 pernils de reserva bodega, que seran 5, els sortejarem entre el públic participant i els altres 5 com a novetat en un any entre tots els locals participants també sortejarem aquests 5 pernils. També tenim que dir que l'entrega de tots els trofeus, els premis i una volta estigui ja finalitzada aquesta 13a ruta de l'etapa, la farem el dia 10 d'abril en la Casa dels Mundines.
Doncs a partir del 21 de febrer teniu una cita en aquesta ruta de la tapa. Una 25 minuts del migdia, nosaltres tanquem aquest repàs per l'actualitat política tant provincial com local. Una pausa de seguideta, ens anem a presentar-los als següents convidats.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? Aprovecha la promoción de Calçats Josep, deportivas de Pepe Jeans, Geox, Acebos, Kickers y Conguitos, ahora a precio de coste. Y si buscas calzado para ceremonias o comunión, ven y descubre la nueva colección. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor, Calçats Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Soc Néstor, de l'Immobiliària Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant, Villarreal.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una. Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y entre www.canem.es.
Alobagen. Concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
Efecte Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectebvr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Sabies que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria. Especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer 9 Baix. Institut Valencià d'Optometria. 20 anys cuidant dels teus ulls. En Villarreal, a un pas de tu.
¿Tienes problemes dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
En Calçais Josep quieren que el día de su primera comunión sea perfecto. Elige la elegancia de María Catalán, la coquetería de Eli o el atrevimiento de Rue Secret. Descubre las prestigiosas marcas para vestir sus pies uno de los días más importantes de su vida. Calçais Josep, Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
¡Qué rabia me da dejarme la comida del trabajo en casa! ¿Y ahora qué como?
Oye, Juan, nos pedimos un McDonald's.
Ya está aquí McDelivery. Ahora tu McMenú preferido, donde quieras. Descárgate la app de Uber Eats. Comprueba el servicio en tu zona. Haz tu pedido y te lo llevamos donde estés. McDelivery, lo estabas esperando.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Y ahora hasta un 50% de descuento en marcas como Leujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Heath. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1 de Villarreal.
Una 31 minuts del migdia, nosaltres continuem així a Ràdio Villarreal. En aquesta recta final del programa, d'aquest programa de dimarts, i anem a parlar, bueno, ja saben que en dimarts de normal i de forma habitual parlem amb la unitat de prevenció comunitària, també amb el centre de dia Lluís Alcañiz, perquè jo crec que després de la prevenció, quan la prevenció no funciona, no, pues està el centre de dia Lluís Alcañiz per a ajudar i per a donar suport. Per això avui ens acompanya la psicòloga clínica del centre de dia Lluís Alcañiz, Isabel Pinyón. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs molt bé. De gust estar així.
Bueno, ho diem a l'inici del programa, no?, que habitualment està el nostre company José Gisbert, que li manem un fortíssim abraç i que esperem que estiga pront així, però la veritat és que ens ha portat uns col·laboradors de primer nivell i per això ens agradaria parlar una miqueta més sobre el tema del cannabis, no?, de la dependència al cannabis, que és un dels temes que se tracten molt en el centre de dia Lluís Alcañiz i que tractes tu directament.
Clar, perquè ens donem que és un consum que s'ha normalitzat i que no té preferència d'edat i que cada volta està més estès, no? Inclús en les famílies n'hi ha consum de cannabis a l'interior de la pròpia família, de la vivenda, i bueno, no, ningú crida d'alarma, ni fica una nota de dir ui, això és una droga i és perillosa, sinó que d'alguna manera s'ha normalitzat, sí. Se banalitza i se normalitza. Uh-huh. Sí, sí.
I a quina edat ha baixat l'edat, ha pujat l'edat, el consum?
Pues mira, això ho deixarem per quan vingui José, que ell és el que ha fet l'última revisió estadística i que mos ho conteste. Jo el que sí que tinc que dir és que, no sé si és en positiu o en negatiu, nosaltres el que tenim és cada vegada més gent jove,
sí,
que ve en demanda d'ajuda. I el que sabem és que si ve, pues, per exemple, quan té 15 o 16 anys, que ja ne porta consumint des de que tenia 12. Uf. O sigui, 12 o 13 anys es comencen a tontejar. Claro, passa com en l'alcohol, no? Es comença a beure alcohol i es comença a consumir cannabis pensant i s'oblida que és una droga i que la propietat que té i la característica és que ella va enganxar, igual que l'alcohol. Mm-hmm. Entonces, lo que pasa es que ese enganxo, dependís de la droga, ese enganxament, pues té una temporalitat. Sí. L'alcohol és molt lento i n'hi ha altres drogues que és molt més ràpid. Però, claro, això és la seva característica i la seva propietat. Entonces, lo que es comença a fer un ús en els adolescents reivindicatiu, i se deixar en contra de lo que han rebut dels pares,
sí,
que
del
no estan
món sencer, pràcticament.
Sí, de la figura paterna, autoritat, sí, tot això, però que se n'obliden que a poc a poc en aquest consum cada volta apareix l'efecte tolerància, pot tindre els mateixos efectes, tinc que consumir més i a poc a poc tens en dos anys o dos anys i mig un jove que està addicte al cannabis, que necessita consumir diàriament i que el que és, a lo millor era un porro dos diaris, pues se convertís en cinc.
Uf.
I després, quan arriba el cap de setmana, com resulta que se tenen que divertir més i tenen menys responsabilitats, a més no tenen que anar a l'escola, estan moltes hores fora de casa, pues el consum va augmentant.
Sí.
I a més, entre ells també, perquè claro, quan se consumís cannabis, jo me sorprenc, no?, perquè és que consumissin cannabis i estan tots quietos i paralitzats.
Sí.
No és una droga que a la llarga i en el temps posa els adolescents en actiu, el jove, igual que passa en l'adult, que no és que no
està
passa.
Està clar, està clar.
Però, claro, en el gent jove crida més l'atenció perquè, bueno, en l'adolescència tot és ràpid, tot és immediat, i n'hi ha molta inquietud, molta energia...
Sí,
que és propi de l'adolescent, que no mai estigui en casa, que estigui fent milers de coses al dia, que si fa esport, que si fa no sé què, que si fa no sé quan... I, sin embargo, lo que fan és tos que tos. Poden estar en un banc tota la vespre...
Sí, és totalment contradictori, és veritat.
Claro, poc a poc, claro, i això què passa? Pues això què passa? Que lo que sentim que ens diuen, no? I això que volia dir, que lo que ens crida també l'atenció és que abans, en nosaltres, els professionals, eres que els que veiem els efectes negatius del cannabis. Però ara ens adonem que ja és que venen perquè ells mateixos se donen compte en una edat molt temprana, si parlàvem, doncs, per exemple, d'un adolescent de 17 anys, inclús de més, però de 17 anys, que se n'adoni els efectes negatius del cannabis, que abans això no era,
això
no
era detectable. Avant, no?
No, ells venien sempre, venien perquè tenien, doncs perquè els pares sí que havien vist que això ja, bueno, ja era un consum excessiu.
Un poc obligat, no?, per els pares.
Sí, o perquè eren, bueno, com és, un poc violents, agressius, o perquè ni estudiaven ni treballaven, no volien fer res, estaven perduts, o perquè tenien una multa que tenien que pagar, i per això venia. Però ens adonem que ells mateixa es comencen a vindre, també n'hi ha una part, perquè se n'adonen que això, els efectes negatius, i un d'ells és que es troben, es diuen bloquejats. És que el cannabis me bloqueja.
I què vol dir això, que es
bloqueja? Vol dir que tenen moltes idees
i
tenen moltes ganes de fer coses i estan molt il·lusionats, però no es manegen, com si
estan
estigueren
paralitzats.
Sí. I això anem descobrint-lo ara. Claro, pensem que...
I això passava abans o
no,
antes
abans,
no?
No, abans ells no ho veien, no ho percebien. Mm-hmm. Ells pensaven que consumien perquè els agradava, perquè tenien plaer i perquè se trobaven
bé. Era tot
bé.
Positiu, no, abans?
Sí, però ara ja veuen que inclús es dona ataques d'ansietat. Sí. I
que sobre... això des del punt de vista psicològic serà un canvi molt gran i molt positiu també, no?
Per a, sí, també perquè,
per a poder tractar-ho.
Claro, perquè això el que fa és que ells demanen tractament i que a partir d'ahir pues, se puga abordar i se puga resoldre aquesta addicció que tenen.
Mm-hmm. Sí, bueno, sí. I el que també m'ha paregut molt curiós, que ho hem parlat abans fora de micròfons, és que les xiques... han aparegut ja a escena,
estan, no? Sí, estan apareixent en el centre, sí. Sí, jo crec que és un fenomen com quan jo era adolescenta, no? Que les xiques, per a, en aquesta búsqueda de la igualtat dels homes i en aquest que volien fer el que feien els homes, ocupar el lloc que ocupaven els homes, pues, vam copiar la conducta de fumar. Això, una xica que fumava, pues era molt moderna, era, bueno, pues això, una dona que no tenia límits, que era capaç de fer moltes coses, i jo crec que això s'està donant el mateix, però en el consum del cannabis en les xiques. I en aquesta búsqueda d'igualtat, no? De que no som diferents xico o xica i de que ambos podem fer lo mateix, no? I que no n'hi ha diferència i entre un home i una dona. I el que fa un home també pot fer una dona, però, claro, cal dir, jo sempre dic que els adolescents teniu que ser més listos que els adults, que els que som adults, que, a més, mos critiquen i mos critiquen molt durament i molt adequadament, i molt sàviament.
I fa falta, també.
Claro, i dic, no copieu si les dones busquem un feminisme i busquem una igualtat, no en una conducta destructiva, no en una conducta que mos paralitze i que mos impedisca fer coses que al final mos van aportar beneficis. Per exemple, si una dona vol ser feminista, jo penso que la manera de ser feminista és que la dona visque des d'ella. I per viure des d'ella, té que tenir una economia solventa.
Sí.
I, claro, per a tenir una economia solventa, quan més qualificar i més estudis té, Sí. La economia està més segura en aquest sentit que la puguen mantenir i sostindre, no? Doncs si les xiques estan paralitzades i no sí, ni estudien ni treballen, mal futur tenim, mal futur tenim en un camp en què les dones estan lluitant totes, cada una a la seva manera i en el seu àmbit, que jo crec que és lo positiu, és dir, tant val una manifestació com un acte xicotet a l'interior de l'àmbit familiar. Pues, per exemple, si hi ha que llevar la taula, tot el món s'alça i tot el món lleva la taula.
Exacte.
Sí. I ses coses també és una forma, una manera de reivindicar els drets de les dones.
Isabel, i com és el perfil de les xiques que acudixen?
Pues tenim de tot. Tenim xiques, bueno, diguem que siguin xiquetes normals, i també normals vull dir en un context familiar arropador, en un context, pues, el que seria pues, una família pues, espanyola de classe mitja normalitzar, no? I també tenim xiques pues, que tenen famílies molt complexes, molt de conflicte, moltes carències, i que jo crec que un poc...
S'aferren un poc al cannabis.
Sí, perquè el cannabis, un efecte que fa és d'olvido. Me olvido de todo.
Sí.
O sea, és una mena d'olvidar-te de todo, sobretot en lo que seria l'aspecte emocional. Clar, així tenim un adolescent, l'adolescent normal, per l'etapa en què està, psicoevolutiva, sentís molta soledat, molta incompressió, moltes vegades se sentís poc boigut i, a més, en dos coses que a ell li crea molt de conflicte, que seria una, seria en aquesta búsqueda de construir la seva pròpia identitat, tant d'home com a dona, és a dir, una xiqueta seria quina classe de dona sóc, perquè les dones són dones, però n'hi ha moltes maneres de ser dona.
I tant, vale?
I ella té que construir una forma de ser com a dona diferent a la mare, per a tindre la pròpia seva identitat. I en els homes passa igual. Això i la ràbia. Com se maneja la ràbia? En l'agressivitat, no? Que és un sentiment que no se propicia, que sempre s'està negat, que sempre s'està castigant, no t'enfades, si t'enfades la mama s'enfadarà, la mama ja t'ha castigat i tu ja ara tens que estar content. Claro, és un sentiment que està ahí, no? I tot s'enfada. És lo que seria evitar el conflicte i no entrar en conflicte.
N'hi haurà gent que estarà escoltant-nos i que dirà, bueno, i jo tinc un adolescent en casa, com lluite amb això, com ho porte, perquè clar, no saps què fer, no? Estan en un punt en el que tenen aquesta incomprensió, en el que les emocions estan a flor de pell, com combina això?
Clar, mira, jo crec que és molt important deixar-los que s'expressen, encara que diguin barbaritats, no? Però aquesta manera d'expressar-se és una manera de ratificar-se i de marcar un espai i una identitat en aquesta búsqueda de que jo sóc diferent. Després, segurament, el que t'ha dit a tu per a fer-se el gran, de fora, en els amics no ho dirà. I possiblement repetirà el que sentís en casa. Com a part és molt important, l'adolescent dona la sensació de que no se necessita de l'opinió ni del parlar dels adults, perquè tenen una actitud molt incorrecta a l'hora d'escoltar.
Sí, molt passota.
Molt incorrecta. Això de mirar-se el rellotge i acabes, que me tengo que ir, que me están esperando, com t'enrolles, però necessiten al mateix temps sentir-ho, perquè ells no ho saben, val? Entonces, que els pares no mai tenen que deixar de dir el que pensen i lo que, però no en plan d'educar, perquè l'educació s'ha acabat. A partir dels 11 anys ja no pots educar. Entonces, jo sempre dic que tens que deixar caure les coses. Les dius, però les deixes caure. Pues a mi se m'ocorris, pues jo pense, pues estaria bé, l'altre dia vaig sentir no sé què. No, dir... I és que vaig en sentint i que vaig anar replegant. Després, si el que tu li dius troba un adult que li pareix molt valiós i diu el mateix que el pare o la mare ha dit, bingo, perquè ell segurament ho apropiarà.
Molt bé.
I farà seu.
No imposar-hi res, no?
No, és dir, pues ja havia pensat, és com quan se parla de la sexualitat en ells, no se pot parlar d'una manera directa, se té que parlar, pues tu què penses, mira, jo pense que la relació és dones tal, els homes deberíeu ser tal, és un parlar però molt generalitzat.
Una conversa oberta.
I després deixar que diguen, bueno, pues que diguen lo que vulguen, no? Que sé. I després també deixar que això mos costa molt a les mares, no? Ells tenen que estar, sentir la soledat, el desamor, i tenen que patir. Si no patim, no poden créixer.
Ja.
Tenen que patir i tenen que sentir i després, per exemple, pues, entendre que és més important per a ells tot el que n'hi ha fora, que és més important els amics, el que seu el millor amic a lo millor està vesprà, se n'ha anat al cine i s'ha quedat a un altre lloc i s'han separat. El seu món no té res que veure en el món nostre.
I no l'hem de fer de menys, tampoc, no?
No, és dir...
Que també això tendim a fer-ho.
Sí, a dir-li, tu no sabes, aquí lo sé yo todo. Cuidao, perquè jo una cosa que també pot tindre, mos serviria, seria que a través d'ell pensarem en la nostra adolescència.
Molt bé.
I entonces se l'entendràs un poc més.
És que pareix
que se'ns oblida. I a vegades volem que prenguin decisions, que siguin resolutius, quan ell no pot fer-ho, perquè és un adolescent, i a més els pares no ho fem.
Claro.
Quants pares n'hi ha que no se decideixen mai i no prenen decisions perquè la seva forma de ser fa que ho posposen. Ja ho decidiré, ja ho faré, ja aniré. I a vegades demanem als fills, clar,
perquè no
volem que siguin lo millor,
sí,
del món.
Perfectes, no?
Claro,
I no
és possible, per què no? I després una cosa que també pareix molt important és negociar. En els adolescents hi ha que negociar molt.
No és fàcil, no?
No és fàcil.
Com negocies amb ells? En què?
Pues, per exemple, pues, vull tallar-me, vull ficar-me el moño, jo què sé, de color tal. Pues, dile, oye, ese color no te parece muy chirriante, y si te pones mechas, esa negociación, ¿sabes? Ni para ti ni para mí, ¿no? Un poc deixar-los que, pues, per exemple, una xica me dia que volia tatuar-se, no? I entonces sa mare no volia, una actitud, no, i tatuar. I entonces jo li vas dir, dile a ta mare que t'acompanye. I entre les dos busqueu un tatuatge.
I què va passar?
Pues al final la mare no va cedir, però a mi me pareix que això no és adequat. La mare, diguem, tens que negociar.
Ja.
Perquè per a d'ella, claro, ella té una visió del món i una forma d'estar en el món que nosaltres no tenim. És això de la cosa generacional.
Jo me recordo
que ma mare me dia que era... Bueno, jo també era molt moderna, molt lluitadora, i entonces ma mare me dia, però com? Claro, vestia d'una manera, quan jo era xicoteta, que vestia ella, i de cop i volta jo vull vestir...
Vas canviar.
Pues sí, com una dona molt liberal, perquè la vestimenta també és una cosa... Després, quan el temps...
Sí.
Vas veient que
don igual
que vestigues,
també, no?
I sí, són fases. I entonces, bueno, te vas tranquil·litzant i ja busques un altre look, i ja vas dins de lo que seria pues, una cosa més convencional.
Sí.
Però, bueno, ixes conductes tan extremes, a vegades cal tindre-les, perquè és una manera de marcar diferència entre el món dels adults, que tu tens que crear el teu propia forma de, la forma de veure i de sentir-te. I, bueno, entonces, crec que n'hi ha que... Sí que es pot ser flexible en ells, sí que es pot negociar, jo crec que sí.
I, Isabel, com detectem els pares? Com detecten que el seu fill està consumint cannabis o per exemple, tabac?
Jo crec que sí, els pares...
En seguida ho tenen clar,
sí,
no?
Sí, una altra cosa que se fa.
I com se negocia això?
Com se negocia? Doncs parlant, i si arriba un moment... que tu veus que n'hi ha un excés, entonces, com som menors, dur-lo. Per imposició, dur-lo. Jo considero que tu necessites ajuda, jo considero que n'hi ha un consum excessiu i, per lo tant, han tenim que anar a un puesto sí o sí.
I una vegada estan a aquest lloc, una vegada passen aquesta fase, n'hi ha un canvi de mentalitat?
Sí, perquè tu... Bueno,
majoritàriament, no?
Claro,
imagine.
Nosaltres lo que volem és que ells creixin. i que se n'adonen que, pa que utilitzen, i que en el final el cannabis és un objecte que ells, per a d'ells és màgic, sí, que es libera o resol o els ajuda a els moments més angoixosos. Uh-huh. Més, però, claro, per un altre costat, tu li fas veure que el que fa és bloquejar-se i cada vegada està més parat, menys resolutiu, i que el conflicte se fa més gran. Aleshores, anem a veure si tu a poc vas deixant el cannabis i tu a poc vas estar en contacte amb el que t'angoixa i en ajuda nostra anem a resoldre-ho.
Quant de temps poden arribar a necessitar per a llevar-se del cannabis?
Pues, bueno, igual estem parlant de 6 anys, 5 anys, 7 anys, però jo el que crec que és important és que n'hi hagués una dinàmica de canvi, que n'hi hagués una mobilitat, perquè l'adolescència és un període evolutiu, emocional, sí, que es comença des de 11 anys fins als 21, 22, uh-huh, estem parlant de 10 anys.
Sí, sí, sí.
Claro, jo crec que són... A mi el que me pareix, degut a l'estructura nova que tenim a nivell cultural i social, que els pares ho fan bé fins fins que tenen 11 anys o 12 anys, però a partir d'ahí estan perduts per la pròpia...
Jo crec que s'explica i educa més als pares fins a aquesta edat que a partir d'aquesta edat.
A veure què vols dir?
O sigui, que jo crec que s'educa més als pares en les escoles...
Ah, val. Sí, que en reben apoio i educació, sí, als, sí, pares...
Més consells i tal, sí, fins a aquesta edat, fins, claro, als 12.
Claro, jo crec que ahir és que és una etapa tan dura i tan difícil i, a més, mira...
Ahir ja salve-se qui en pleda,
sí,
no?
Sí, i, a més, hi ha una cosa molt de l'adolescència, molt típica, claro, perquè, a més, molta gent fa, jo sé el que és un adolescent, no, anem a parlar, perquè també tenim un defecte els adults,
sí,
i és que ho sabem tot. I saben de tot.
Sí, sí, sí.
I no passa res si tu, jo què sé, tens un fill que no saps com manejar-lo, pues anar-hi de manera
pues
ajuda. Dir-ho,
claro.
I dir-ho, escolta, què puc fer, no?
Sí. Doncs
jo crec que els pares ahir, quan tu veus que això, que el fill està en una adolescència, que està en l'adolescència, l'adolescent, mira, un adolescent, una família, diguem, per dir-ho, utilitzar un terme, que
sí,
seria normalitzar una família,
sí,
pues,
sí,
treballadores,
sí,
i que s'estudien,
sí,
bueno, una economia mitjana, bueno, en fi. Claro, sempre te van a dur a una situació de puls, a una situació límit, sempre.
Sí.
Sempre faran algo que te faran fer un pulso, sempre. I, claro, ahí els pares tenen que estar preparats, perquè si tu no eres capaç de fer ese pulso... Mira, a mi, per exemple, l'altre dia me dia un xic, no? Posa'm tu una fetxa per deixar de consumir.
Ui?
Posa'm tu. És a dir, posa'm llimits. Posa'm llimits que ningú més posa. És el puls. És el puls, és dir... Pues yo digo que yo no lo haré y digo, bueno, pues tú veremos a ver si lo haces o no. Yo te digo que lo tienes que hacer y yo no lo haré, pues yo te digo que sí. Es un pulso.
Uh-huh.
Yo veig molt clar, perquè, claro, els drogodependents en general donen igual a la que tenen.
Sí.
Tots te duen a un pulso. És, yo quiero hacer lo que yo quiera, que las cosas sean como yo quiera, curarme como yo quiero y que todo el mundo me diga lo que yo quiero oír. Y yo le digo, eso no. Y entonces me digo, bueno, pues eso será posible. Yo dije, no, ahí tenim el pulso.
Molt bé.
Ahí tenim el pulso. Les coses, és dir, les coses no són com tu vols. Ojalá.
Ojalá,
però
claro,
no. Entonces, què és? El pulso és, tens que introduir-les la realitat, que és dolorosa. Ahí ho vull que estudiar, jo què sé, no sé què. Però, claro, això comporta, era clar, oh, yo eso no lo quiero. Pues, me fumo dos petes y yo quisiera, hubiera querido. Y todo está así, en el seu món imaginario.
Sí.
I la vida va passant.
Sí.
Vale, escolta, tu vols fer això? Bé, jo te dones mitjos, però en la realitat real.
Bueno.
Clar, la realitat real sempre comporta decepció, desil·lusió, comporta conflicte, comporta desamor, comporta, no sé, decepció.
Sí, sí.
Claro, no m'intuïs la realitat, que jo no la vull. Me fumé dos petes i jo estic on estic. Però
claro,
va passant el temps, que també el temps és una forma d'introduir-nos a la realitat brutal.
Uh-huh.
porque el tiempo pasa y pasa para todos.
Eso
y tú te puedes trobar en 30 años que no tens absolutamente res. Molt de tu, molta, uy, ni han chavales que parlen súper bé. Son grandes, como es...
oradores.
Oradores, ¿no? Pero como día aquel, pero de comer... ¿Qué hay? ¿Qué has hecho? ¿Pollo? ¿Carne? No, eso. El cannabis lo que fa es eso, estar en el món, que es qualsevol droga. Es sí, lo que sí, diuen sí. Lo de la evasión.
Sí.
Pero el cannabis, claro, el cannabis es peligroso porque, claro, cada volta, si el adolescente ya está un poco está en su mundo,
sí.
Que a veces está que todo es fácil, que el tiempo es el tiempo de él, que hay tiempo para todo, que no hay tiempo para nada... Pues claro, si damunt consumís algo que te eleva a los cielos más
claro,
elevados,
es maravilloso.
Porque desde aquí y de aquí sentar yo puedo hacer todo.
Sí, sí.
Pero cuando arribe la hora
y tienes que pencar, ahí ya no.
Ahí ya no, claro.
Isabel, pues bueno, dísem así, pero vale. Moltíssimes gràcies, un plaer haber estat amb tu y tindre esta charreta tan interesante que siempre creo que aprenem moltíssim amb tu. Gracias.
A vosotros, hasta un otro día.
Y nosaltres anem amb la opinió.
¿Qué te he dit? Quiet. Que no te mogues del racó de pensar. Reflexiona el que has fet.
Aquesta setmana els nostres polítics envien al racó de pensar.
Una setmana més obrim aquest espai a l'opinió política d'un dels partits amb representació al consistori de Vila-real. En aquest cas és el torn de Compromís i rebem al regidor Santi Cortés.
Aquesta setmana voldríem enviar al racó de pensar al candidat del Partit Popular de Vila-real, Héctor Folgado. Sembla que està molt desfeinat i últimament la seva manera de fer política és fer-se vídeos amb el mòbil o dedicar-se a passejar-se per Espanya com si estiguera de gira, perquè es veu que té molt de temps i de Vila-real ni se'n recorda. A Compromís no tenim, per sort, ni disposem 17 temps d'estar viatjant per ahir a fer competicions, a veure qui se sent més espanyol o fer-nos vídeos amb el mòbil per alimentar ànsies de protagonisme. Bàsicament, perquè estar treballant no deixa molt de temps per a fer eixos d'estarifos. És el que passa quan la gent et vota perquè governes, representes i administres els diners de la millor manera que pugues, fins i tot quan tens un govern estatal central que et margina per ser valenciana i provoca així el pitjor dèficit i el pitjor finançament de tot l'Estat, tant quan estan els de Folgado com els que hi ha ara al govern de Madrid. Fa pocs anys, el govern del partit d'Héctor Folgado feia que molts docents passaren moments dramàtics, arribant a replegar de terra xiquets que es desmaiaven de fam o havent-los de comprar bocates de la nostra butxaca. Aquest PP de Folgado que trau la bandereta per a dir que són molt patriotes, però no per a donar-nos explicacions sobre el cas Piaf de Vila-real, va enviar al carrer milers i milers de professors i per això hauria de pensar molt en el racó de pensar de Ràdio Vila-real. Mentre ells fan campanyetes per perseguir les professores valencianes per raons ideològiques, perquè no els agrada que el professorat i l'alumnat pense, mentre ells fan això, nosaltres hem augmentat fins a més d'un milió d'euros les ajudes als serveis socials generals per part de la Generalitat gràcies als nostres representants a la Conselleria d'Igualtat, com són Mònica Oltra i Alberto Ibáñez. Estos dos representants nostres també són els que el proper mes d'abril obriran el Centre Maria de Luna, el primer centre d'atenció primerenca, d'atenció temprana, per a xiquets de fins a 6 anys amb necessitats especials o algun tipus de discapacitat i que preveu convertir-se en un centre de referència. Per contra, els del PP de Folgado no atenien els nostres familiars afectats per dependències i paralitzaven les poques ajudes que hi havia perquè els nostres dependents i malalts tingueren una atenció mínimament digna, cosa que les seues polítiques impedien. Nosaltres, gràcies als serveis socials i els programes de la PLE que va ampliar i millorar Mònica Álvaro quan era regidor de serveis socials, si vam garantir l'alimentació de xiquets i xiquetes de Vila-real durant tot l'any, fins i tot en vacances. També hem dut a la ciutat, només en l'any que deixem enrere, 2018, 4,5 milions d'euros en diversos programes econòmics que han arribat a 400 famílies de la ciutat, rebaixant les llistes de l'atur, de la desocupació i donant una solució de llarga durada a tot tipus de col·lectius, jovens, majors de 50 anys, dones o persones en risc d'exclusió. Tot això gràcies a la Conselleria d'economia encapçalada per Rafa Climent, de Compromís, que treballa colze a colze amb la companya Mari Parra a través de l'IBACE, del qual és directora adjunta, que ha permès l'arribada aquest 2019 de 3,1 milions d'euros per a modernitzar i revitalitzar quatre polígons industrials molt importants de la nostra ciutat, ajudant que el nostre sector productiu tiri endavant. Mentrestant, els amigatxos i col·legues del partit de Folgado, que ens robaven a totes amb trames com la Púnica, la Gürtel i els Amiguitos de l'Alma, se'n van a fer-se vídeos i a viatjar amb autobús i bocata. El PP de Folgado és, tinguem memòria històrica, el PP de les trames com la de Ciexa, que desfeia el nostre sistema educatiu deixant forats de prop de 2.000 milions d'euros en no se sap què. El PP de Folgado és també el del seu amic Alfonso Rus, que es comptava els bitllets de 1.000, 11.000, 12.000. En canvi, el nostre company de Compromís, Vicent Marsà, ha aconseguit crear la seu de la Plana de l'Escola Oficial d'Idiomes a la nostra ciutat, que prontes es materialitzarà en un espai específic per a l'alumnat de tota la comarca. També, mentre Folgado es fa aquests vídeos dient dels tarifos, la gestió de Compromís ha aconseguit que s'aprove la construcció de l'aulari infantil del col·legi Carles Artou i continuem treballant per dignificar l'educació pública per a tots i totes les viles realenques. Per tot això, enviem Folgado al racó de pensar, perquè criticant, fent-se viatjots, atiant conflictes innecessaris o mostrant banderetes, no es solucionen els problemes de la nostra ciutat. Això es fa treballant, fent propostes, aportant solucions i sentint els veïns. Això és el que esperaríem des de Compromís, dels amigatxos de Folgado i altres partits com el seu. Però malauradament veiem que no van per aquest camí. Mentrestant, nosaltres seguirem treballant per Vila-real incansablement.
La mejor versión de mí no la conociste tú. Porque siempre me frenaste con...
Un minutet passat de les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de mí está a punto de llegar. Porque estoy recuperando toda mi seguridad, esa que me arrebataste con tus celos sin sentido, con tu forma de pensar. Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte, y ahora estoy tan convencida que no debo verte, que perdí mi tiempo mientras tú ganabas, porque valgo mucho más de lo que imaginabas. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas, ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas. Porfa, no me insistas, tampoco lo intentes, si ya sé que nunca cumples lo que me prometes. Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí. No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí.
Radio Vila-real, 92.2, frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
La il·lusió que no es perga, però un mal resultat.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dijous a partir de les 8 i mitja de la vesprada, Sporting de Lisboa, Vila-real Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Canem, Canos Impresors, Calçais Josep, Charter Villarreal, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Broc, Daswell Auto, Defuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Hotel Sertecal, Joyería Lola Álvaro, Juanjo Jove, Kaki Moda Joven, Limpiezas Servilim, Maver Auto, Marzán, Nissan, Óptica Villarreal, Pizzería Luciola, Pizzería Francesca D'Angelo, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Cas Domestic, Talleres Madrigal, Tot Descans y Vedat Castellón. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Fútbol. La pilota
roda. Villarreal Sports. Radio Villarreal.
Anem a ello. Ha entrenat el Villarreal Club de Fútbol, ho ha fet l'última volta abans de viatjar demà cap a Portugal, cap a Lisboa. Un Villarreal penúltim que lluita per salvar la vida i que té ara que afrontar la competició europea. Mirant com estan les coses i la situació en la que estem a hores d'ara, és clar que al Villarreal Club de Fútbol només deu d'importar-li el campionat nacional i intentar eixir d'ahí baix